Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
15 de setembre, amb els dos cracs lesionats, amb un crac que acaba d'arribar, amb un migcampista que no sap on juga.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat al camp del Leganés, al camp del CUE, per 1-2, patint i remuntant un marcador advers. Al final, però, s'endú els 3 punts. Analitzem el partit en aquest tercer temps i, com fem sempre, comencem amb les conclusions del Ricard Torquemada. I comencem amb allò que més t'ha agradat, Ricard.
Avui jo crec que és bastant fàcil, que és el que m'ha agradat, perquè és el gran rei del migdia, no? M'ha agradat la pilota aturada. No sé si el Jaume ha dit, 6 dels últims 7 gols del Barça han estat a pilota aturada.
Sí, sí, sí.
Clar, la pilota aturada, el rescat. El Barça, des del joc col·lectiu, ha estat incapaç, no, de capgirar el partit. És que no ha tingut gaire oportunitats. L'última, la transició de Dembélé, perquè el Leganés estava abocat, i a la segona part, 2 gols, un cop de cap de Piqué en una pilota aturada, i una acció única de De Jong i Messi, que és l'única des del joc col·lectiu que el Barça, en 45 minuts perdent i després empatant, ha generat. No és només d'avui, és de fa dies. Crec que m'agrada la pilota aturada, i no vull parlar només des del punt de vista negatiu del que no pot generar el joc, perquè ara estem en la part positiva, no? Però és evident que aquesta dependència també demostra que al Barça li costa molt generar des de l'acció, des de les accions dinàmiques, perquè ens entenguem, des del futbol. En canvi, des de la pilota aturada, el Barça està traient molt rendiment. També tinc la sensació que és més una qüestió de talent que no pas una qüestió de laboratori, d'estudi, perquè la pilota aturada del Barça la tinc molt estudiada durant tota la temporada, i et sabria dibuixar perfectament les trajectòries de tots els futbolistes en qualsevol córner. Tots els córners són iguals. Hi pot haver un matís entre els passadissos centrals, entre el jugador que va al primer pal, si va en línia lateral de la petita. És a dir, el Barça actua per inèrcia. El que passa és que té un excel·lent executor, que es diu Messi, que tant és bo enviant les rematades directes amb faltes des de la frontal, com quan ha de posar una pilota al segon pal, on avui el Barça sí que ha trobat petroli i l'ha aprofitat. Suárez ha rematat la primera part al segon pal, Piqué ha rematat el pal al segon pal, i a la segona, i una altra de Piqué al segon pal. El Barça ha estat molt superior al Leganés. L'única cosa en la qual el Barça ha estat molt superior al Leganés avui és en la pilota aturada. Contra el Celta va guanyar el partit, tot i que vam quedar una mica impactats, impressionats, perquè ho va fer des de l'extraordinari talent de Leo Messi, i allò feia la sensació que les faltes directes no són pilota aturada, però sí que ho són. I avui ho ha fet des d'una falta lateral i un córner. Visca la pilota aturada.
De què tens dubtes?
Tinc dubtes sobre que el Barça guanyi la Lliga. Jo ho dic ara i m'agrada dir-ho des de la victòria. Tinc la sensació que el Barça no és que no estigui en condicions de competir amb els grans a Europa, sinó que no és el gran favorit. Si és favorit a la Lliga és perquè no es veu una altra alternativa consistent i sòlida. Tot i això, ho dic avui perquè també sortirem de dubtes de la seva capacitat per rendir en els partits importants contra els rivals forts. Però repassem on ha perdut punts aquesta temporada el Barça com a visitant. No els ha perdut avui a Leganés, però els ha salvat a última hora. Els ha perdut a Granada, que és veritat que és zona alta, però és d'un equip que en principi no hi havia d'estar. Els ha perdut a Pamplona, m'ajudeu. Els ha perdut a Sant Mamés a última hora, que és un lloc on els pots perdre.
El camp del Llevant, en total, Ricard, el Barça ha deixat escapar 11 dels 21 punts que ha disputat a fora de casa.
Però sobretot en quins camps els ha deixat escapar?
Sant Mamés, Nombolos Carmen...
Perquè el Barça no ha visitat el Bernabéu, no ha visitat el Metropolitano, no ha visitat Mestalla, no ha visitat encara Anoeta,
Sevilla,
no ha visitat el Pizjuán, és a dir, aquí serà el termòmetre. Hi ha aquell tòpic de en aquests camps es guanya la Lliga. Doncs si mirem la 2019-2020, en aquests camps el Barça ha perdut la Lliga. I no en el d'avui, però en la resta. I tinc dubtes per què, home, doncs perquè és una generació amb un gen guanyador bestial. Per exemple, avui ha tingut desig i passió per no perdre el partit, i se li ha de reconèixer. És l'únic que ha tingut voluntat de capgirar el marcador, ha tingut orgull per guanyar el partit, avui sí, no en altres partits com aquests. Per tant, ha tingut sentit de la vergonya, perquè ens entenguem, però, clar, em fa molt difícil pensar que quan vagi als camps grans el Barça canviarà i mostrarà la versió molt òptima. Ara bé, doncs, segons quins jugadors, i parlant de la Lliga, una altra cosa és Europa, no se'ls hi pot discutir l'hegemonia en els últims anys, i d'aquí que tingui dubtes, perquè... I m'agrada tenir dubtes perquè no vull pensar al novembre que el Barça aquesta Lliga no la guanyarà. Vull pensar que al final en sumarà una més.
I finalment, allò que no pots entendre.
La concessió de tants gols al primer quart d'hora. Ha dit el Jaume que de 7 partits com a visitant a la Lliga n'hi ha 4 ha començat perdent, però 3 on ha rebut un gol al primer quart d'hora. Clar, pot passar una vegada, pot passar dues vegades, però no pot passar tres vegades. I sobretot no pot passar tres vegades quan al primer quart d'hora encara el Getafe, perdó, el Leganés, té una altra oportunitat, que és un xut d'Òscar al minut 15, que podria haver estat gol en una acció que guanya el Leganés a l'àrea rival. El Barça podria perdre aquest partit de moltes maneres, però no el podia perdre un altre cop al primer quart d'hora, i ha comprat números per fer-ho. Crec que són situacions que quan es repeteixen, quan l'equip és reincident en algunes escenes, és que aquí hi ha un mal estructural, perquè si no, tu pots tenir diferents pecats, però no pots tenir els mateixos i tan fotografiats. El futbol en això és molt cruel, i et retrata, o sigui, et retrata i et deixa la foto allà i el quadre perquè vegis, en el cas d'Europa, dues ensopegades consecutives que penses que és impossible. En el cas d'aquesta Lliga, per exemple, aquest primer quart d'hora, penses que és impossible que tres vegades en aquests camps, torno a dir, d'equips petits et passi. I això no ho entenc, perquè aquesta és una qüestió de dir, va, això no ens torni a passar, concentració, i no és un gol d'una oportunitat, sinó que el Leganés a la primera quart d'hora ha estat millor i n'ha tingut fins i tot una altra, per tant no és una casualitat.
Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquesta victòria del Barça al camp del Leganés per un gol a dos, on, sens dubte, i perdoneu-me el tòpic, el millor del partit ha estat el resultat. De seguida, més opinions.
La cascada que Antoni Gaudí va construir a la Casa Vicenç reneix al Museu de les Aigües. Vine i descobreix aquesta joia de l'arquitectura modernista en un entorn privilegiat. Consulta horaris a la nostra web. Museu de les Aigües, membre de la Xarxa Mundial de Museus de l'Aigua de la UNESCO.
L'efecte Costa.
Bon dia, Jordi.
Hola, Ricard.
Doncs, pilota d'aturada del rescat.
Sí, el que passa... No entrarem als mèrits, perquè no d'això, però és d'aquelles victòries que a mi, com a amant del futbol en paral·lel a ser del Barça, em farà un punt de vergonya. No es tracta de demanar perdó per guanyar, només faltaria. Però és que crec que el gol que t'ha donat la victòria és un resum perfecte del partit, un joc dels disbarats. Això sí, haig de dir que és per l'únic que m'ha servit al partit, per aprendre que jo no era fora de joc, perquè jo, fins que ho ha explicat el Carles i l'Albert, hauria dit fora de joc perquè venia, era involuntari. Mira, m'han fet reflexionar sobre que l'últim toc era la sacada de corna, i una cosa que m'emporto, perquè la resta del partit és per fotre's les mans al cap. Jo veig constants vitals nivell any del Tata. Un equip que no està treballat per res, que no té cap mena de solució col·lectiva, i quan dic cap, és cap, perquè no busco i no en trobo cap. Vull dir, crec que l'equip, tinguin els jugadors més passat o més present, és un nivell de plantilla espectacular, i jugar com un equip mediocre... Bé, a més, ja no, per no centrar-ho tot en l'entrenador, fins i tot diria que patia, perquè és que fas l'1-1 i dius, va, ara... I ha continuat sent un partit impresentable.
Jo crec que és impotència, perquè l'equip volia, o sigui, volia tenir la pilota i volia guanyar el partit, perquè si no, no l'hauria guanyat, encara que ha estat a cop de corners, ha volgut, però és que, clar, en la primera part ja estic d'acord. És que és com un equip com si no tingués eines.
No té cap pla. No, també perquè un dia és una cosa, un dia una altra...
Bé, però jo crec que això d'una cosa i una altra és perquè l'equip no va, també. Vull dir que tot és relacionat amb el capítol anterior.
Ja, hem parlat moltes vegades, jo estic a favor de que l'entrenador intervingui si la cosa no va, però comences amb 4-2-3-1, després el canvies, tornes al 4-2-3-1, però has començat amb Busquets i amb De Jong i acabes amb Rakitic i amb Arturo Vidal. A mi em sembla que té un punt de presa de pèl i de desnortament, i diré més. Ja ho hem parlat en dies que s'havia perdut, i m'alegra poder-ho dir avui que el Barça ha acabat guanyant. Jo no era gens partidari de canviar l'entrenador, gens, perquè no crec que ell sigui l'únic problema, i perquè no estic segur que ara trobem una solució millor, però és que també crec que és difícil anar pitjor. No, no se m'acut un partit pitjor que el que ha fet avui el Barça.
Bé, aviam, això que estàs plantejant com a mínim és interessant i valent perquè ho fas en la victòria i estic interpretant que...
Però perquè,
que
a més...
Ara el canviaries.
A més, Ric, m'ho plantejo. Jo, em vam parlar fa alguns dies.
Sí.
I quan semblava que bé, no, ara no recordo quin dia en concret era. Devia ser la derrota a Llevant, potser, que va tornar a tirar el foc del Valverde out. I jo, sincerament, honestament, no ho veia. I ho vull dir avui perquè és que començo a pensar que és que no hi ha una altra solució, perquè el Barça està mort.
És que potser no hi ha una altra solució.
Ah, val, no.
No? Vull dir, aquí el dubte és si, mira, si Rick, aquesta pot ser una solució,
és
no?
És l'última...
És el que plantejo.
Des de la meva falta d'imaginació, és l'última...
És l'última, això és l'última, sí. Això podria ser l'última bala.
Vull dir que és l'última abans de resignar-me a que tota la temporada sigui aquesta vergonya que he vist avui.
Bé, això que dius jo crec que és interessant, perquè aquest mateix partit podria haver acabat 1-0 i aleshores ara potser no tindries dubtes en dir que... Ja s'ha d'anar a l'última bala. I clar, i fer-ho amb l'1-2 no pot canviar tant, perquè el partit és el mateix. Sí. Són 3 punts més o 3 punts menys.
No, és que
per la Lliga no seran tan transcendents.
A mi no em canvia res, Ricard. Ja saps que jo sóc molt poc resultadista. Ja m'has fet dubtar abans sobre la meva convicció de que el Barça guanyarà la Lliga.
Aguanta-la una mica.
Aguanta-la. I si l'aguanto, ja ho has dit tu abans. No és perquè cregui en aquest equip, és per deserció de competidors de nivell. Mm. Però és molt difícil. És que jo crec que és molt difícil fer-ho pitjor.
Jordi, arriba Valverde.
Doncs a veure
si ens aclareix. Si em dius quin és el millor jugador...
Va, Dembélé.
Gràcies.
Adéu.
Arriba a la sala de premsa Ernesto Valverde.
Hola.
I ara comença la roda de premsa.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos roda de premsa con el técnico del Fútbol de Barcelona, Ernesto Valverde. Marta...
Hola, Ernesto, Marta Ramon en directe a RAC1. Per què diries que ha costat tant el partit d'avui? Quins problemes creus que heu tingut? I en aquest sentit, amb quin regust te'n vas d'aquesta victòria tan patida aquí a Butarque?
Pues nos vamos contentos. Está claro que nos tenemos que ir contentos porque ya sé que no ha sido un partido brillante. Sabemos que... que bueno, que en cuanto a juego era complicado jugar, nada más empezar, además nos hemos puesto por detrás en el marcador, lo cual ellos, pues bueno, estando en ese momento de necesidad, han dado un paso atrás y montaban sus líneas defensivas muy cerca de su portería, y a nosotros nos resultaba difícil porque, bueno, pues porque por las circunstancias, primero porque defendían bien, después porque, bueno, el campo estaba complicado para jugar, sobre todo por dentro, con el viento, en fin. No quiero que suene a excusa, pero realmente nos costaba. Entonces veía que teníamos dificultades para entrar y para hilar juego en momentos determinados, salvo en algún balón suelto, en algún centro, en alguna situación de esas donde se podía desatascar el partido, y al final lo hemos conseguido así, a base de empuje y en dos situaciones de estrategia. Pero ha sido difícil porque nosotros por dentro no podíamos jugar y ellos defendían bien, con mucha acumulación de gente. Intentábamos abrir el campo con Dembélé, momentos con los laterales, pero no llegábamos arriba con demasiada claridad.
Bona tarda, Ernesto. Ricardo Arquemada, de la TET de Catalunya Ràdio. Relacionat amb això, era el partit que t'esperaves, però no? Un equip amb...
Sí.
Ho dic per l'alineació dels quatre davanters,
sí.
si era una resposta al que podies imaginar que hi havia, i després què t'ha semblat? Perquè després has passat a tres, però has tornat a acabar amb els dos extrems.
Sí.
Quin balanç en fas de la nova
bueno,
dispositiu atacant?
Tenemos jugadores que... con gran nivel, que nos pueden jugar en, tanto delanteros como en la media punta, como el caso de Antoine, como el caso de Leo. Al final, la verdad es que la lectura o la idea que tenía es que entre ellos dos jugando ahí un poco descolgados y pudiendo recibir juego y luego abriendo el campo con algún lateral y con Dembélé, nosotros podíamos entrar bien. Tenemos que tener en cuenta un poco las vigilancias sobre Nesiri, sobre todo, que es un jugador que va muy bien al espacio, pero nosotros ahí pensaba que podíamos tener opciones. Pasa que el partido, una vez que ellos han hecho el gol, yo creo que no había tanto espacio como para jugar por dentro, y la sensación también es que luego, si queríamos meter algún balón al espacio con el viento, todo esto, yo creo que hoy era un día complicado. Lo hemos logrado el segundo tiempo un par de veces con un par de entradas de Junior, pero no ha sido el mejor día para eso. Pero ha habido un momento en el que pensaba que la salida de Arturo nos podía venir bien, sobre todo para que estuviera cerca del área, porque ya veía que en cuanto a juego iba a ser complicado y que teníamos que entrar en llegar a determinadas zonas porque le dejaban llegar a Musa y poder centrar y poder finalizar de alguna manera. Y bueno, por eso he seguido un poco el cambio. Y luego después pues volvería a buscar el último arreón a ver si podíamos hacer el segundo.
Hola, Ramiro Donate de Marca. Después de este partido de hoy, las sensaciones que ha habido, ¿cómo cree que llega su equipo ahora al partido de Champions? ¿Con qué sensaciones va a llegar?
Pues yo creo que buenas, ¿no? Hemos ganado un campo difícil, campo complicado, que cada vez que... Mira, hace 2 años vinimos aquí, ganamos 0-3 y también las sensaciones tampoco eran muy buenas porque es difícil jugar aquí. El año pasado las sensaciones eran peores porque encima no jugamos bien y encima perdimos. O sea, es complicado porque el Leganés hace que el partido sea complicado de jugar para ti. Ellos tienen mérito, están abajo en la clasificación, están apretados y tienen valor en cada punto con la importancia que tiene. Y para nosotros la prueba de hoy es importante y difícil. Y evidentemente hay que ganar en estos campos, que es lo complicado. Hay veces que puedes ganar de una manera brillante, otras veces no, pero desde luego hay que saber jugar también en momentos determinados para poder ganar, y hoy pues lo hemos conseguido. Ahora tenemos otro reto el miércoles y completamente diferente.
Buenas, entrenador. David Pinero, Espal Deportes de Madrid. Enhorabuena por la victoria. A mí me gustaría saber el cambio de meter a los 4 delanteros, ¿cuánto tiempo lo ha podido entrenar o practicar con vistas a este partido, debido a que de los 4, pues 3 han tenido compromisos internacionales? Muchas gracias.
Pues muy fácil, efectivamente. Como ustedes han tenido compromisos internacionales, cuando han llegado lo hemos practicado.
Hola, Ernesto, buenas tardes. Ya soy Joan Tejedor para Ser Cataluña, en directo para el Moguts. Ya que no te han hecho todavía ninguna pregunta que empiece por te preocupa, lo de los partidos fuera de casa, o sea, cada vez vas dando las explicaciones después de cada partido, pero es que Getafe y Eibar al final quedan un poco ahí aislados en la dinámica que lleva el equipo fuera. No sé si eso te trae de cabeza, si ves algún patrón que aúne todos los partidos fuera que no han ido como esperabais.
Bueno, la verdad es que no, ya lo he dicho anteriormente, no estamos teniendo un buen comienzo fuera de casa porque hemos perdido 3 partidos, cada uno de una manera diferente, pero desde luego nos duele. Está claro que hoy no ha sido un partido brillante, pero está claro que hoy había que jugar y había que ganar el partido como fuera. Y muchas veces, desde luego, seguramente habrá muchas razones para pensar, joder, qué mal hemos estado, qué mal que no hemos podido combinar, qué mal que se nos ha escapado ese balón, qué mal que... Pero por otro lado, íbamos perdiendo 0-1 en el comienzo, que es además algo que nos ha pasado ya bastantes veces esta temporada, en el poco tiempo que llevamos, y nos hemos sobrepuesto y al final hemos ido a buscar la victoria y lo hemos conseguido, desde luego, que ha sido difícil, desde luego, que ha habido momentos que no hemos podido jugar bien porque estaba difícil para jugar y por lo que se jugaban ellos. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo bueno. Ya sé que te preocupa, pero vamos a intentar.
Hola, Ernesto, por aquí. Alberto Fernández, Onda Cero. Te quería preguntar 2 nombres propios, Suárez y Umtiti. No sé si ha dado la sensación de que han acabado un poco tocados, no sé si sabes cómo están. ¿Están bien?
No, en principio están bien. Bueno, no lo sé. Luego lo valoraremos en las próximas horas. No he hablado con el médico de ningún problema específico.
Hola, Ernesto. Buenas tardes. Oscar Ejido, en directo para Carrusel Deportivo. Quería preguntarte por Busquets. Le has cambiado antes de la hora de partido. No sé si es porque tenía la amarilla, porque tenía algún problema, porque no te estaba gustando. ¿Por qué?
Especialmente por la amarilla. Especialmente por eso. Tenía una amarilla, nosotros nos teníamos que volcar un poco más y bueno, ocupa una posición estratégica ahí que en cualquier momento va a tener que conceder otra falta y se iba a contener, y principalmente por eso.
Hola, aquí.
Última pregunta.
Iván San Antonio, de Diario Sport. Usted que es entrenador y que por lo tanto ve cosas que el resto que no somos entrenadores pues no vemos.
No creas.
Bueno, seguramente sí, ¿no? Habrá estudiado más que yo, sobre todo a nivel de esto. Pero ¿ve brotes verdes en lo que es la mejoría del juego del equipo? ¿Ve alguna cosa que le haga ser optimista de cara al futuro?
Seguimos perdiendo y hemos ganado. ¿Te parece poco? Yo creo que eso es mucho y que...
Pero de juego hablo, ¿eh? Solo. No de...
¿Eh?
Hablo de juego, no de resultado.
Reconozco que ha sido un partido difícil, complicado y que no ha sido un partido brillante. Pero reconozco que hay partidos en los que tienes que ganar a lo largo de la temporada, vamos, no solo nosotros, sino todos los equipos, para poder optar a ganar el título. El año pasado también nos ocurrió. Hay momentos en los que, bueno, los partidos hay que ganarlos de una u otra manera, porque puedes tener un buen día, puede ser que el contrario esté muy acertado. Nos han hecho un golazo por la escuadra nada más empezar. Entonces, pues bueno... al final la pregunta sería la misma si hubiésemos jugado genial pero hubiésemos perdido, porque perderíamos el liderato. Entonces, bueno, vamos a ver, no vamos a quedarnos con lo bueno.
Gracias, buenas tardes.
Acaba la roda de premsa de Valverde, que ha dit que marxen contents, que aquest partit s'havia de guanyar i que s'ha guanyat, que ha estat un partit molt difícil i que arriben amb bones sensacions al partit de Champions.
No ens podem confiar, hem de seguir treballant partit a partit. Per cert, aquells que tingueu el colesterol alt, igual, és important que us cuideu cada dia, perquè el colesterol alt es pot acumular a les artèries, però el podeu reduir fàcilment amb una alimentació equilibrada i un Danacol al dia. Ja veureu que en només 3 setmanes reduïu el colesterol. Vegeu les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu-ho amb el metge.
Vicepresident Borda.
I a l'hora de dinar saludem el vicepresident Borda. Bona tarda.
Bona tarda, Bernat.
Acompanyat, m'imagino, ja del Francesc Garriga, el sí. Director del Club de la Mitjanit. Francesc.
Bona tarda, bona tarda.
Bé, hi ha una sensació avui de certa amargor, tot i la victòria.
Certa.
És que de... Bé, perquè no vull, tampoc vull fer, vull generalitzar, igual hi ha gent que està molt contenta perquè el Barça ha estat capaç de remuntar i avui no. Això ho dona per bo, com
el senyor Valverde.
Valverde marxa content.
La gent que s'ha dormit després de dinar mentre mirava el futbol, deu ser, perquè qui només s'ha fixat en el resultat, perquè jo crec que l'esforç de Valverde és el que li toca fer, això de dir, no, és que hem guanyat aquest partit i aquest partit és important, però fixa't que després del partit jo no he sabut veure ni a xarxes, ni òbviament a la nostra antena, ningú que tiri del tòpic de... És en aquest camp on es guanya la Lliga.
Valverde ho ha insinuat.
Valverde és l'únic, però... i és un esforç jo crec que l'ha de fer, però les sensacions són absolutament en direcció contrària.
És que jo vaig ser molt optimista fins, ja em sembla que fins avui. O sigui, s'ha acabat perquè... m'estic cansant de fer posts de partits que el Barça
sí,
guanya
i
que
se m'han derrotes. Avui és un abans i un després, eh?
Per mi sí.
Pel Garri?
Perquè jo, no sé si eren vosaltres o amb qui era, no, amb el Tot Costa, que deia bé. Després de l'aturada espero que ja sé que no ha passat res entremig de l'aturada, però deia, seré optimista i pensaré que no seguirem pel mateix camí que estàvem abans de l'aturada, que ja ni me'n recordava, és a dir, han passat tantes coses, pensava, bé, com jugava el Barça? Ja no me'n recordo. Bé, doncs jugava així. Jugava així i m'ha vingut al cap tot de sí, estem igual i, hosti, ja està bé, tu.
És que aquest equip sembla haver perdut fins i tot l'orgull, perquè avui era un dia, un partit, seguint la línia del que havia dit Valverde, per sortir i sentenciar-lo i enviar un missatge dient, no, és que aquest final d'any anem a totes. I et mires un per un als jugadors de la plantilla i més enllà d'un dia il·luminat de Messi, no veus cap argument ni ningú que sigui capaç de dir no,
anaves
amb orgull i lideratge. Clar, és que avui és pilota aturada.
Ja, però, Jordi, però l'orgull, si no l'haguessin tingut, no haguessin cap girada al partit. Jo crec que no.
Sí, orgull sí, però jo veig les sensacions d'aquest equip l'any passat...
Molt poca cohesió.
Es guanyava diferent.
Perdoneu.
No, digues.
No, jo parlo d'orgull per treure bona nota, no per aprovar l'examen amb un 5.
Ja.
I jo tinc la sensació que avui és salvar l'expedient com puguis. Buh, surts viu, a veure la pròxima.
El descans han sortit a jugar i abans de sortir que el Ricard deia el Barça encara no ha sortit. Hi havia 5, 6, 7 jugadors del Barça que el que estaven era fregant-se les mans pel fred i Piqué ha fet un parell d'aplaudiments, però donava una sensació de poca unió, de poca convicció sí. En el que havien de sortir a fer.
L'any passat el camp... Partit, És l'any passat el camp del Rayo i el camp del Villarreal, el Barça capgira el marcador i tu veus aquells minuts finals
sí.
I és una altra història. O sigui, aquells dies deies, hòstia, s'ha empanat, vaya pàjara, però al final, hòstia, hi van, i fins i tot el camp del Villarreal, que era un partit
4-2,
gairebé intranscendent, que si perdies no passava res, hòstia, i van anar, i van empatar el partit, i l'haurien pogut guanyar si durés 5 minuts més. I en
o
canvi,
sigui,
avui...
anem enrere.
Home, avui jo tenia la sensació que, no, és que encara empatarà el Leganés.
És que fixa't que estem ja posant d'exemple partits de la temporada passada.
Com a bons.
Com a bons. I això el que està fent és que tapem una realitat, que és que aquesta etapa que estem vivint, que fa un quant temps que dura, no satisfà perquè no és el que la gent està acostumada a veure, ni exigeix a un equip que li ha ensenyat a mirar i a disfrutar del futbol d'un altre dia.
És que jo crec que aquesta és la clau, Bernat. Aquesta és la clau.
Torno a tu, Ricard, que és allò de les expectatives.
Aquesta és la clau.
Podem esperar alguna cosa que no sigui aquesta?
No, és que si... Vull destacar això que diu el Bernat, perquè jo sento Valverde a la sala de premsa...
Molt decebedor, avui,
Però espera, no, però decebedor, tornem a la mirada, perquè ell té uns objectius que no són els que estem tenint nosaltres. Si jo el veig allà, Xavi, i el veig a un entrenador que pensa en com es guanya aquesta lliga.
No, tu has vist l'entrenador de l'Atlètic de Bilbao.
Bé, no.
O del Sestao.
No, escolta'm, no, perquè el Sestao i l'Atlètic de Bilbao no han guanyat aquesta lliga. Ell no la podrien guanyar. Ell pensa en com treure rendiment. S'oblida que té els millors jugadors del món, que té
Messi. Resultats, no rendiment. Que és dir,
escolta'm, i la lliga que l'ha guanyat dos anys seguits...
Perdoneu, surt a la zona mixta Gerard Piqué.
Ara.
Com sempre, els partits de fora de casa.
Bueno, sí, era importante para el equipo, para seguir ganando, para ganar aún más confianza si cabe para esta semana, que es una semana que tenemos partidos importantes y nada, creo que hemos sacado un partido muy complicado por el rival, por las condiciones del día, que bueno, que hacía viento, el terreno no era el mejor. Pero sabíamos que no había excusas, que había que ganar sí o sí, porque bueno, venimos de donde venimos y ahora mismo las victorias son lo más importante.
Gerard, ayer dijo Valverde que había hablado contigo de tus viajes constantes a Madrid. No sé qué te ha trasladado el entrenador, qué te dice el club de todo esto y si te molesta que al final se diga que si estás centrado, que si no, que si piensas más en la Copa Davis.
Hablé con el míster, pero en ningún momento, obviamente, fue una charla amistosa, el cual me preguntó cuáles eran los planes de esta semana y que bueno, que cómo lo íbamos a hacer, pero la relación con el míster siempre conmigo ha sido fenomenal y nos llevamos muy bien. Entonces a partir de ahí pues tenemos charlas estas cada semana o cada dos semanas, y bueno, sobre el club, pues con el club la verdad que nada, que bien, que todo bien. Yo creo que es más el ruido de fuera, o sea, creo que nos hemos excedido hasta un poco, ¿no? Cada día donde estoy, si estoy en Madrid, si estoy cenando aquí, si estoy comiendo allá, al final eso es parte del circo en el que estamos y que ya lo tengo asumido desde hace tiempo y yo intento hacer mi trabajo, vengo aquí, intento hacerlo lo mejor posible para que el equipo gane y luego pues hago mis cosas y es bastante simple el tema.
Gerard, pero con tantos viajes, ¿estás más cansado que habitualmente o no? ¿No te ha afectado?
Que son viajes de 40 minutos, el puente aéreo, voy, vuelvo... Es como ir en coche a Tarragona y volver, eso afecta, no afecta un martes, un miércoles, el partido el sábado. Creo que le damos de verdad mucho bombo y también, pues, obviamente por lo que soy y represento. Yo intento hacer las cosas lo más simples posibles, que la gente, pues, opine lo que quiera y que lo respete. Sí que es verdad que, bueno, estamos en este circo en el cual, pues, hay medios de comunicación... acusas a unos de que son afines, entonces te matan y los otros te defienden, luego le das la entrevista a este y te matan los otros, porque es así, esto funciona así, lo sabemos, es poco serio, pero es lo que hay y nada, que la gente pues al final opine lo que quiera. Yo respeto a todo el mundo, espero que la gente al menos me respete.
Pero tú ayer te quedarías por lo menos a ver el partido de dobles al final, ¿no? Con la victoria de España, ¿no?
Ayer sí, me quedé hasta el final y
buena noticia, ¿no?
Y bueno, sí, que España clasifique, son muy buenas noticias. Veremos hoy a ver qué pasa.
Tornant al futbol i tornant al Barça i agafant una mica de perspectiva, on sou ara?
Bé, et diria que si mirem a l'inici de temporada i et diuen pues, vas líder a Lliga, vas líder a Champions, ho firmaríem tots. Respecte al joc et diria que podem millorar, que estem en millorar, però que mentre hi ha aquest procés, doncs el més important és anar guanyant partits, perquè per molt que juguis bé, si ara no guanyes, estem en una situació en la qual jo crec que la gent tampoc ho acceptaria. Llavors, crec que ara prima la victòria pel joc. Sí que és cert que el joc l'hem de millorar i és algo primordial per nosaltres.
Perquè veiem, sembla que hi hagin dos Barces, el de casa i el de fora de casa, no? Que fora ens costi més, que ens desconnecta, que no sé si són els escenaris, avui el vent, el clima, què els hi passa a l'equip?
Jugar fora de casa sempre és més difícil que jugar a casa. Avui fa 10 anys i fa 20 anys, és a dir, les condicions són diferents, les distàncies al terreny del joc són diferents, l'afició va amb el contrari, és algo totalment normal. A partir d'allà, doncs, el que no és tan normal és que ens costi tant guanyar fora de casa. Però bé, ja intentem canviar aquesta dinàmica i jo crec que a poc, els últims partits, menys el del Levante, crec que hem guanyat el camp del Getafe, el camp de l'Eibar, avui aquí, que són camps que, en teoria, tenen que ser fàcils perquè estan en posicions a baix de la classificació, però que ho sabem per experiència que no ho són.
Gràcies.
Doncs sentíeu a Gerard Piqué, un Gerard Piqué que acabant de parlar de tots els seus temes personals i de la Davis, també ha dit anem guanyant mentre anem millorant que s'ha de millorar, un pèl resignat.
Va parlar Pamplona després d'un empat, va parlar Getafe que va
organitzar... La capsa dels trons amb la directiva, no?
Això mateix, i ha parlat a Leganés, la sensació que s'especialitza en aquesta mena de desplaçaments. Ara parlarem del que ha dit Piqué, perquè encara tenim una estona de tercer temps.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 21 de setembre al 17 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Retorn triomfal de Mourinho a la Premier, però amb cert patiment.
West Ham 2, Tottenham 3. En marcat són Lucas Moura i Harry Kane pel Tottenham. Però després el West Ham ha retallat distàncies. El Tottenham no guanyava la Premier des del 28 de setembre.
A Itàlia, el líder també està jugant.
Minut 29 de partit, Atalanta 0, Juve 0. L'equip del Bergam ha enviat un penal al travesser.
En poliesportiu, en tenis, avui es juguen les semifinals de la Copa Davis.
La primera semifinal l'estan disputant Rússia contra el Canadà. Cada selecció ha guanyat un partit i tot es decideix en el partit de dobles que s'està disputant en aquests moments i on Canadà guanya per 3-1. La segona semifinal entre Espanya i Gran Bretanya començarà no abans de 6:45 de la tarda.
I en futbol sala, victòria del Barça per tancar l'Elite Round.
Ahir ja es va classificar per la Final Four de la Champions i avui ha guanyat l'estalista de Minsk per 6-1.
Units pel treball en equip.
Vinga, passa-la, passa-la.
Units per la dedicació.
Molt bé, molt bé. Continua, continua. Vinga, va, un mes, un mes.
Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Què us ha semblat, Piqué?
Com Valverde. Sí. Similar.
Bé, doncs aprofito...
Que avui sortia.
Sí.
I que no va dormir 10 hores.
No, ja ho hem dit, que segurament hauria de tots els dobles. No se n'amaga, en això. Vull dir, ho sabem, el coneixem i ho confirma.
I es queda a Madrid, ara, si algú tenia dubtes.
Perquè es queda Madrid avui,
Es queda, sí.
Però la
no ha pujat a l'autocar.
Però ahir...
Però ja, una pregunta, un moment. Però demà hi ha entrenament, Marta?
Doncs ara tu...
No en deu haver.
Demà hi ha la final de la Davis, és per saber si es queda ja el cap de setmana.
Normalment n'hi ha, l'endemà.
Sí, home, però possiblement... Home, tu no el pots deixar aquí... a veure, la final, si estàs
entrenant. No, és que, Carles, com que dimecres està sancionat...
Bé.
Feia la pregunta. Bé, ara la Marta ens ho investiga.
No, jo volia dir dues coses. Una anecdòtica, que és aquest tema de diu que ahir ho va veure, però ahir ho devia veure des de l'hotel, no?
Clar, això és el que...
Ah, sí.
No,
però per la pregunta jo he entès que hi havia anat,
i després...
No. Com volies que allà a la una de la matinada estigués... Exacte, això ja seria...
Doncs estava aquí posant-me les mans al cap.
No, però un moment, que t'ho imaginis...
Ho he remarcat, eh?
No, però és que un moment, que ho remarquis i t'ho imaginis, vol dir... que ho doneu com una possibilitat, encara que sigui remota, quan això...
Home, en aquest punt que estem...
Jo crec que fa una fotografia una mica bastant clara del que hi ha.
Quan li han preguntat sobre si havia parlat amb Valverde d'aquesta qüestió, i ella ha dit, ah, la xarra amistosa...
Sí, però Valverde li ha dit, com ho fem?
Com lo tenemos?
Quan aquí li diuen això, és que...
A veure, Gerard, com ho tienes los temas esta semana, que si lo organizamos, home?
És que això ja estigui de vestidor.
Tenen festa demà.
No es pot lliurar d'anar a treballar.
Doncs semifinals i final.
Ha anat de conya aquest partit aquí,
semifinals i final. Bé, mira, deixa'm vincular això de Piqué, perquè ha dit el Xavi una cosa de Valverde que jo hi estic d'acord.
O sigui, ja, deixes matisar, que ara em rectifiquen i diuen que normalment no hi ha entrenament l'endemà de partit.
No, home, no, ja m'imagino que no és que hagin anul·lat l'entrenament perquè Piqué vagi a la Davis. No, ja, això ja ho donava per fet. Simplement era per confirmar que això passaria. Perquè té raó Piqué que aleshores anem engreixant la vaca i jo crec que el tema Piqué ara no és el tema central del problema del Barça. Però sí que hi ha una cosa que jo crec que Piqué i Valverde coincideixen i que està en la clau d'allò que nosaltres no percebem. Quan dic nosaltres, dic la majoria també de l'opinió pública. I torno al tema Valverde. O sigui, quan Valverde analitza el que passa, Valverde analitza en com s'ha guanyat aquest partit i com s'ha de guanyar aquest partit i com s'ha de guanyar la Lliga, i gairebé també ho va dir, com s'ha de guanyar algun títol. Això, a la història del Barça, sempre havia estat el normal. I el que la diferència és que el Barça ha viscut una etapa espectacular i que hi ha gent que pensa que amb la plantilla que té, que és una plantilla de qualitat, podria recuperar aquell nivell i aspirar a alguna cosa més que no aquest any sí, que és guanyar la Lliga. Perquè, clar, com que el context ha canviat, aquest any sí ara ja és aquest any també. I allò ha canviat amb el passat de la història. En canvi, nosaltres continuem pensant, com diu el Garri, en un canvi, un punt d'inflexió de dir, va, tornarem a fer un salt endavant. I jo no sé si ells ja pensen en el salt endavant, perquè quan ara ha parlat Piqué ha dit si pensem en que som líders de la Lliga i líders de la Champions, tornem a estar en el mateix lloc. Ells analitzen el que hi ha, i jo crec que ells no pretenen fer grans festes ja. Això ho tenen oblidat, i la nostra mirada continua demanant, no grans festes, perquè ja ens hem conformat en que grans no n'hi haurà, però que n'hi haurà alguna festa de tant en tant.
Però un punt d'exigència sí que se n'ha d'esperar. És a dir, encara que no puguem aspirar al 10, baixar al 3.
No, jo no estic dient que què s'ha de fer. Jo el que estic dient és que quan sento Valverde, el veig en una realitat paral·lela als nostres
debats. Sí, però és que, Ricardo,
sento Piqué, el veig en una realitat paral·lela al nostre debat.
Però és que la nostra mirada i la nostra i segurament la del col·lectiu va ve des del convenciment que el Barça és capaç de tornar-ho a fer. I el que passa és que aquests jugadors ja no ho poden tornar a fer. Jo crec que hem de diferenciar això. Aquest grup ja no ho pot tornar a fer, pot fer una mica millor, pot guanyar una mica més bé l'Eganés, però està portant a la superfície els símptomes del que ja vam parlar-ne, crec que fa 15 dies, de la decadència d'aquest equip. Aquest equip és, o com a projecte, jo el veig mort futbolísticament, però pot guanyar la Lliga, pot donar-nos alguna sorpresa a la Champions, futbolísticament, com a projecte.
Bé, jo ja he dit el que crec de la Lliga, no tornaré a dir. Quan he dit que pot guanyar la Lliga, jo tinc molts dubtes que pugui guanyar la Lliga i crec que no pot guanyar la Champions. O sigui, això jo...
Però estàs d'acord amb aquesta línia cap a la decadència?
Sí, el que passa és que seria fins i tot una miqueta més escèptic sobre aquesta esperança que deixes oberta, que jo crec que és absolutament lògic deixar-la oberta, perquè la qualitat d'aquests futbolistes competitiva fa que pensis que aquesta Lliga, sobretot, que mires i dius, és que cap a on ha de caure, no? Qui encadenarà un mes de bon joc i de resultats espectaculars? Potser amb un mes d'aquests fas escletxa, vull dir, depèn de com... jo ja estic d'acord amb això. I jo tinc la sensació que internament no aspiren a més. No sé si pretenen que pot passar, però que ja no hi aspiren.
Doncs que deixin pas, Ricard.
Per mi és diferent que ho digui Valverde, que pot arribar a ser fins i tot lícit, perquè ell això no ho ha viscut. Ell ha entrenat l'Atlètic de Bilbao, ell ha entrenat l'Espanyol, ell ha estat al Sestao, com dèieu abans, i per tant, per ell, guanyar una Lliga és la bomba.
Però ja n'ha guanyat dues. No depèn el seu èxit.
Però això tampoc es compra, és a dir, això és innat, i si ell no s'ha criat...
El Barça, Bernat, no pot marxar content del partit d'avui. No pot dir que avui s'havia de guanyar perquè avui no guanyes la Lliga. No, Bernat, perquè a l'última jornada d'ahir, que et jugues al campionat, guanya penjant-te del travesser, si vols, guanya aquell dia. Però avui, jornada, què estem? La jornada 13-14? No, home, no.
D'acord, jo estic d'acord que el Barça hauria de tenir un entrenador que això no li fos igual. El que passa que no tinc clar que Valverde sigui aquest entrenador que diem. Però l'altre és Piqué. Piqué sí que ha viscut tot això. I Piqué, per exemple, que vol ser Piqué, president del Barça. Bernat, Piqué no hauria de dir que si mirem la classificació anem primers.
Sí, jo crec que ara valoraria...
Piqué no és d'aquests.
El termòmetre Piqué. Deixeu-me valorar el termòmetre Piqué en aquesta línia del Bernat. Hi ha una altra cosa que jo hi estic d'acord amb el Bernat, amb el termòmetre Piqué. Té raó que són 40 minuts de vol, i té raó que avui en dia hi ha comoditats, i té raó que això no el cansa. Una cosa és això, i una altra cosa és que en un club, en un equip, hi ha hagin moments de codi intern tan restrictius com els que, per exemple, tenia Guardiola, que Henry i jo he vist en declaracions que deia no ens deixava anar a prendre el sol, no ens deixava anar a veure el Godó, perquè això ho feia Valero Rivera amb el seu equip també, no deixaven anar a veure el Godó, perquè hi ha una diferència, perquè tu pots rendir i pots guanyar la Lliga potser fent tenint aquesta altra mirada. La pregunta és, tu pots aspirar a guanyar-ho tot i a tenir una exigència bestial si no penses 24 hores al dia? Jo no crec en futbol, és a dir, jo crec que per una persona no és sa pensar 24 hores al dia a futbol, és a dir, 24 per dir una cosa, eh? Ara, el que sí que sé és que un equip que vol guanyar-ho tot i que vol tenir un nivell d'excel·lència altíssim ha de pensar aquestes 24 o 20, tots els futbolistes i l'entrenador en el futbol. Perquè si no, no pots arribar a aquest grau. Perquè aquest grau no és normal, és un grau antinatural, és un grau extraordinari, necessita una obsessió. I no és bona l'obsessió, però és bona pels genis. Clar. Els genis són els que estan obsessionats, individuals i col·lectius. Per tant, no és bo per a una persona, i sobretot de 32 anys com Piqué, i estic d'acord, no és bo dedicar-li 20 hores, 24 hores. Ara, es pot pretendre guanyar tots els títols i estar a un nivell altíssim si no li dediques 20, 24 hores? No és possible, no és possible. Ara, és possible en 32 anys fer això que fa Piqué i guanyar la Lliga i tornar a guanyar la Lliga i arribar a les semifinals de la Champions? És possible. És possible, però no és possible anar a dalt de tot. I a dalt de tot que hem viscut, tenim la sensació que el tenim tan a prop que ja no el tenim tan a prop.
Però és que perquè ell ja n'ha estat, Ricard, ell ve d'estar dalt de tot, de fer-ho tot, i ara no està a la part final de la seva carrera, i tothom que hi ha portat un projecte empresarial al davant sap que ha d'estar 24 hores pensant.
I
voldria saber si pogués... És una situació impossible, però si ell li haguessin deixat de triar, com a Matrix, pastilla vermella, pastilla blava, què prefereixes d'aquest cap de setmana, que falli el partit del Barça al camp del Leganés, o que falli la Copa Davis, hagués agafat la pastilla blava del partit del Leganés, hagués preferit això perquè està en un projecte empresarial que és la seva vida en els pròxims anys, i ara no està, com dius tu, centrat en el 100%.
Sí, i no vull centrar un Piqué, perquè Piqué és l'exemple, i Piqué s'exposa, i Piqué és valent en això, i dir soc la imatge, però quan miro Piqué, miro Busquets, i miro Messi, i no sé si tots els casos són semblants, però
aquí el problema...
però són similars. Són similars, és normal.
Són Messi, Suárez, Busquets, Piqué i Alba.
Però això no és només d'ells. És a dir, Piqué això ho fa i això ho expressa perquè també se sent còmode perquè veu que ho pot fer. I per què ho pot fer? Perquè té un entrenador que fa la roda de premsa que fa. I per què hi ha aquest entrenador? Garry, perquè hi ha una direcció al club que decideix que això ja està bé.
Però per què es fa tot això? Perquè la inèrcia mana i la inèrcia que mana és el passat de tots aquests futbolistes. O sigui, l'arrel és la inèrcia d'aquests futbolistes. I es busca un entrenador que gestioni això. I el que no pot, i com que l'entrenador gestiona una inèrcia, el que no pot fer és posar graus d'exigència propis d'un inici d'excel·lència. I tot va de la mà. O sigui, tot va de la mà, com dius tu. La direcció esportiva, una directiva que aprofita la inèrcia, un entrenador que gestiona la inèrcia i uns futbolistes que controlen la inèrcia. I quan controles la inèrcia, dius, espera que no surti de la carretera, aviam quina velocitat, arribant aquí no topo, ja sé que no puc accelerar, perquè no puc accelerar, perquè aquell cotxe ja no em dona per accelerar.
Però quan parlem de baixar l'exigència, ja sé que no ho vols dir, però a vegades tinc la sensació que la gent es pot endur la sensació que és el que hi ha, és a dir, no es pot aspirar més.
Perquè es fan aquesta direcció.
Perquè s'han pres aquestes decisions.
Perquè novembre és el que hi ha.
Però amb aquesta plantilla... Sí. No estem obligats a menjar-nos els partits que hi ha.
Bé, això
és el que hi ha.
El tema de la plantilla... Jo crec que els fitxatges també s'han fet moltes vegades en gestió d'aquesta inèrcia. No s'ha fitxat un segon davant de centre... Tot s'ha fet.
Sí.
S'ha mantingut algunes inèrcies que no caldria. O sigui, no, jo crec que això de la plantilla... Jo la plantilla, la confecció d'aquesta plantilla no la trec tant d'aquesta inèrcia. No, per mi no és una plantilla de triplet, vaja, ni de broma. O sigui, ni de broma, per mi, perquè crec que s'han fet fitxatges que sí que molen molt, però que no estan pensats en un sentit col·lectiu. I uns fitxatges que molen molt no guanyes triplets, els fas des d'un sentit col·lectiu. Els que ha guanyat el Barça no els ha guanyat perquè tenia un aparador de cromos espectacular, els ha fet des del sentit col·lectiu. Aquesta plantilla està feta, Garry, per viure de la inèrcia, i simplement està, i que a través de la inèrcia tinguis highlights, perquè els tindràs, puguis vendre cromos, perquè els vendràs, i puguis guanyar títols, perquè els pots guanyar. Que jo crec que aquest any ja la inèrcia... Saps allò quan dius...
Es va acabant, eh? Has de bufar.
Sí, saps? Doncs, que som en aquesta fase.
Vols saber una altra inèrcia? Que tots aquests jugadors, dels quals ara queda en evidència que estan en aquesta fase i que els veiem en la decadència, tenen anys llarguíssims de contracte firmats i amb quantitats, des del meu punt de vista, astronòmiques, si les compares amb el seu rendiment. I això és un problema de futur.
El síndrome Milan.
Doncs
és que, la gestió del trauma, entre cometes, Neymar, que va ser la seva marxa inesperada, la veritat és que deixa molt que desitjar, perquè, clar, s'ha fitxat per intentar substituir-lo. Primer, Dembélé, després Coutinho, ara Griezmann. Estem parlant ja de més de gairebé 400 milions d'euros.
Perquè quan se'n va anar Neymar, Bernat, com que saps tu bé, quan hi ha un problema sempre hi ha una oportunitat, i l'oportunitat no era buscar un altre Neymar.
I no es va aprofitar l'oportunitat.
L'oportunitat era buscar una idea que impulsés aquells últims anys d'aquest equip. No canviar Neymar per Dembélé, o Neymar per Coutinho, o Neymar per Griezmann, que és el que s'ha anat fent durant tots aquests anys per esgotar aquesta part final.
Però darrere de tot això, bé, suposo que no tenim gaire temps, eh? Perquè darrere de tot això s'hauria de saber quina idea hi ha. I com que jo no he anat a sopar amb el president del Barça i tranquil·lament li he preguntat, a veure, quin és el pla que tens així?
Aquí al tercer temps no acostumem a sopar amb el president del Barça.
No, jo m'he de guiar pel que ell ha explicat. I ell va explicar en una entrevista a no sé quin mitjà internacional, que és on dona entrevistes, que Valverde l'havien decidit apostar per ell perquè era l'entrenador ideal per la transició de l'època Messi a l'època post-Messi. I això exactament no sé què vol dir, però entenc que vol dir de la inèrcia.
Jo crec que el que vol dir no és el que es fa, perquè això és el que s'hauria de fer. Jo crec que, com a titular està bé, jo crec que un entrenador ara hauria de gestionar de l'etapa Messi a l'etapa post-Messi, però l'entrenador ara simplement el que està gestionant és el final de l'etapa Messi. No estem gestionant el relleu a l'etapa post-Messi. El fitxatge de De Jong no ens pot tapar els ulls de pensar. No, és que amb el fitxatge de De Jong ja estem pensant, ni el fitxatge de De Jong i Artur, perquè no es tracta de fitxar futbolistes, es tracta d'estructurar què vols.
És que jo no vaig interpretar que aquesta frase volgués dir el relleu de l'etapa post-Messi. Vaig entendre que era viure aquest moment en el que Messi és al final de l'etapa Messi, precisament.
L'entrevista és a The Associated Press.
I el titular és Valverde és l'entrenador ideal per preparar el Barça per l'etapa post-Messi.
Jo vaig veure la declaració.
Però no per agafar el Barça de l'etapa post-Messi.
Correcte.
Diríem per acabar d'exprimir
els últims anys de Messi.
Exprimir aquesta inèrcia que comentem.
Però el verb preparar és una miqueta aquí enganyós, perquè no és per preparar.
Jo vaig veure la declaració.
Preparar vol dir que estàs disposat per fer la transició. Digues, Jordi.
Deia que ho relacionava Bartomeu amb l'entrada de jugadors joves, i en aquell moment en què es va fer l'entrevista hi havia sobretot Ansu Fati. Diria que va per aquí.
Hi ha jugadors joves que venen, jugadors que venen de l'estranger, etc. Mm-hmm. Sí.
Doncs, escolta'm, jo crec que avui hem viscut un capítol més d'aquest debat. Com a mínim ja tenim conceptes bastant comuns, inèrcia,
decadència,
perspectives diferents...
I el carrer té, que ja saps que jo tinc un contacte amb el culer del carrer molt sovintejat,
de la humanitat.
El carrer només en parla d'avorriment. I l'avorriment provoca desafecció, perquè la gent aleshores desconnecta i diu, quan juga al Barça, ai, se m'ha passat, no m'havien recordat que jugava. O doncs sap quan jo i diu, escolta, prefereixo anar al cine.
Doncs molt bé, el Barça líder.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu, Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
La TDT.
Atenció, veurem què prova el Barça. Pica la falta a Messi cap al punt de parar la rematada. Gol! Gol, 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 gol! L'ha marcat Suárez. Corna Dembélé, el cop de cap de Piqué no hi arriba. Xut, gol! Gol d'Arturo Vidal, jugada anul·lada.
Gol! 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 Gol!
gol després d'escoltar el VAR. L'àrbitre concedeix el gol, el Barça s'avança 1-2 al 35 de la segona meitat amb un gol ple de polèmica, ple de controvèrsia, on hi ha diversos aspectes a destacar. Finalment, però, Arturo Vidal pot celebrar que ha fet un altre gol. Marca el Barça, marca Arturo Vidal. Leganés 1, Barça 2.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El millor jugador del partit.
Doncs avui toca votar el millor jugador del partit. Aquest Leganés 1, Barça 2. Entre l'audiència, que ho sapigueu, hi ha moltes opinions diferents i avui ha costat trobar el més normal. Votat. Perquè...
I molt divertides, algunes.
Sí, sí. Alguna t'ha fet cas i ha votat Migueli i fins i tot ara una al final ens deia que el millor del partit havia estat la tertúlia del tercer temps. Vull dir, imagina't com està.
Ara.
La situació. Va, anem a començar pels membres de la TDT. El Jordi Costa ha votat Dembélé. Bernat Soler.
Doncs avui faré un Marta Carreras, De Jong.
Molt bé. Ricard.
Dembélé.
Marta i Sònia.
Per no repetir De Jong, avui hem escollit Dembélé, també.
Dembélé. Xavi Campos.
Dembélé.
Vicepresident Borda.
De Jong.
De Jong. El...
Aquest De Jong t'ha resignat.
Arrossegat.
Pensant en el futur i en el que ens pot donar algun dia.
El Francesc Garriga.
Es pot deixar en blanc o no?
No.
Tu sí. Perdó.
No, doncs et diré més.
Què són aquestes normes, Borda?
Bé, escolta'm, jo soc la Junta Electoral, però sí. si el cap d'estat aquí diu que no.
Mira, doncs diré Messi per canviar.
Messi. Albert More.
Dembélé.
Al laboratori el Carles i el Marc.
Dembélé.
I finalment al centre de dades, Bernat Coll i Jaume Ramon.
De Jong, que queda amb 3 punts per sota de Dembélé, amb 6 votacions i queda com a MVP d'aquest partit.
Per els membres ha estat Dembélé, però per l'audiència i per pocs vots de diferència ha estat Arturo Vidal, que no l'ha votat ningú, però a l'audiència sí que l'han valorat. I no sé si, Garriga, això computava per alguna classificació del joc de la Lliga.
No, però el que sí que estic veient ja és que, escoltant el post d'avui, igual molta gent aprofita que encara està obert el termini per canviar coses...
Ho estic canviant tot, jo.
O canviar l'entrenador destituït, que Valverde és el cinquè més votat de moment, igual puja a punts. catradio.cat/joc de la Lliga. Si algú vol entrar, encara està temps. Fins dijous.
Fins quin dia, Garri?
Fins dijous pots entrar, Ricard, i fer canvis.
I què guanyes, què guanyes?
M'has apuntat el tècnic destituït, eh?
Ah, sí, Garitano, sí, sí.
Sí, molt bé. I què guanyes, com diu el Bernat?
Un viatge a Tòquio, fantàstic, per oblidar-se del joc del Barça i menjar molt sushi.
I pels Jocs Olímpics, que són a Tòquio.
Correcte. catradio.cat/joc de la Lliga.
I pots anar als Jocs, o sigui, a l'època dels Jocs?
Això has d'entrar i mirar les bases legals. D'acord. Allà està tot explicat.
Molt bé.
No et faré spoiler.
Ja ho faré, perquè si és això, potser segons com, mira.
Ja t'interessa més el Tòquio.
Ja m'interessa més el joc, sí.
Hi ha èpoques de l'any, potser, que són més interessants, eh?
La tardor és molt maca, sí. A Tòquio. Sí.
Escolta, per veure els cirerers florits.
Va, passem un moment pel laboratori per acabar amb l'anàlisi. Carles, què em destaques?
Doncs, Guagué, partit molt pla, amb 6 pilotes recuperades, 4 pilotes perdudes, és el jugador que més pilotes ha centrat, la merma és que d'aquestes 6 pilotes centrades cap ha estat rematada. Surt perdedor el Barça en les segones pilotes, en total se n'ha beneficiat el Barça en 16, el Leganés el guanya en 21. No són moltes, però certament la segona pilota no ha estat el punt més reeixit del
Pots
Barça.
Pots anar a repetir el tema de les segones jugades?
Doncs mira, a la primera part són 20, 8 a favor, sí, del Barça, 12 a favor del Leganés.
Sí.
A la segona part són 17, 8 a favor del Barça, 9 a favor del Leganés, per tant aquí més igualtat.
Aquí hi ha hagut una inversió. Sí.
El total són 16 a favor del Barça, 21 a favor del Leganés.
Doncs això també marca una mica que el partit estava en aquest espai i el Barça no ho ha dominat. Una dada que t'hagi especialment agradat o que ens serveixi?
Doncs que avui que hem donat com a millor jugador a Dembélé, ha estat el jugador ofensiu que més pilotes ha tocat, 71 intervencions envers les 61 de Griezmann, i ja passem a les 33 de... les 61 de Messi i les 33 de Griezmann. I alhora, a la primera part sí que s'ha notat molta diferència en què estàvem comptabilitzant les passades amb intenció ofensiva, sí, cap als davanters, i recordem que se n'han fet 28 d'aquestes...
Que 15 eren de Dembélé.
Que 15 eren de Dembélé.
Dembélé que ha assumit, com a mínim, responsabilitats. A tots, ràpidament, el Guagué no fa un salt de qualitat. És a dir, aprova, però no canviarà el seu rol a l'equip.
No aprofita l'oportunitat, en la línia del que ha dit la Marta.
O sigui, continuarà la cua de Semedo i Sergi i Roberto i no guanyarà posicions. Marc, el repte?
Recordem que era quin dels jugadors de mig camp del Barça recuperaria més vegades la pilota, si Busquets o De Jong, i han recuperat exactament les mateixes, 4. El que passa que Busquets n'ha perdut una menys i el donem com a guanyador del repte.
Ah, molt bé. I això, Jaume, com s'ho havia repartit?
La gent confiava molt més en De Jong, 72%, 28% per Busquets.
Bé, doncs avui no ens ho hem passat tan bé com a un lloc que es disfruta sempre.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 21 de setembre al 17 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Sònia, moment Aguirre.
Doncs Aguirre ha entonat la meva culpa, ha dit que té molta feina a fer, a pilota aturada i ofensivament, i sobre el Barça, no sé per què esteu preocupats, i Valverde, no hi ha res preocupant.
Uno siempre tiene que sentir dolor cuando pierde contra un mal Barça, como le dices, que yo no comparto tu opinión, contra un buen Real Sociedad, contra un excelente Sevilla. Tú, si no ganas, no te puedes ir feliz del todo a casa.
Le quería preguntar, un Dígame. Compañero ha hablado del mal juego del Barça, usted ha dicho que no le parecía un mal Barça, ¿qué le parece el equipo?
El Barça de siempre, el Barça que tiene la pelota, que trae de un lado a otro, que te marea, que tiene desequilibrio, que te complica, que te gana. Yo sí lo veo, y con un grandísimo entrenador que es Ernesto, un extraordinario técnico, eso veo.
I vosaltres què veieu?
Un corporativista veig aquí. O que s'ha posat un altre partit de fa 7 anys.
No,
però el problema és que Leganés, Javier Aguirre, que vol posar-se en els problemes del Barça, també.
Home, però tampoc cal...
No, ha fet un elogi hiperbòlic.
No serà que també mira així com amb les curtes, eh?
Home, o que potser també ja es conformaria amb el que té a Valverde, clar. Sí.
Home, això ja ho entenc. Però, no, però jo crec que ha parlat del Barça de sempre... No sé si comença a ser un lema, un tòpic, no? Sí. O som nosaltres que...
El millor equip del món, no?
Això ja no es pot defensar gaire, el tema del millor equip del món, no?
No, jo crec que... I el Barça de sempre tampoc, anirà caient aquesta tendència. El que passa és que els entrenadors, Bernat, encara l'utilitzen.
I entre ells, jo crec que és molt difícil trobar que un entrenador critiqui l'equip o critiqui o tingui unes paraules amables cap a l'equip contra qui acaba de jugar. I sí, més
no cal exagerar tant, poder.
Però per un entrenador rival, anomenar el Barça de sempre justifica una mica la seva derrota. O sigui, diríem que avui pel Leganés jugues contra el Barça sempre, pots perdre contra aquest Barça, s'ho podria haver qüestionat.
Estos le ganaron 3-1 al Manchester en una final.
Qui tingui el Leganés al joc de la Lliga ja pot començar a tenir certeses que tindrà.
Que algun punt sumarà, no? Sí.
Home, jo el tinc, aquest. El Barça, de sempre, ja sempre s'ha caracteritzat el Barça per al domini de la pilota aturada, per exemple.
És una però és que això de la pilota aturada, i és veritat que les jugades venen a partir d'una acció que es comença amb la pilota aturada, però la pilota aturada no sempre vol dir estratègia, no totes les...
Ah, sí. Un dia buscarem... Hem de buscar una finestra, Xavi, perquè tinc 2 anys de pilota aturada amb el microscopi, i el que passa és que m'hauria de posar a trobar, diríem que, conclusions que quedessin clares, perquè si tampoc no farem mal a ningú.
El primer gol d'avui, pilota aturada i estratègia. El segon no, és evident que no.
Però hi ha poc estudi de laboratori. És pilota aturada que a vegades respon més al talent que no passa a una altra cosa. Som als instants finals d'aquesta TET. Tenia alguna cosa més, el Pap, que ara se m'ha escapat? Però vaja, dimecres tenim partit contra el Dortmund, partit de Champions, contra un Dortmund que tampoc no arriba per gaire festes, eh?
El Dortmund de sempre.
El Dortmund de sempre, no?
Pensem això, així ens...
Garri, veuràs la Libertadores aquesta nit?
Home, per favor, clar.
Per jugar al Madrid ara que el Madrid, eh?
Hauràs de triar,
doble pantalla, eh?
Dos teu equip. Perdona, tinc dos
tens 3 teles a casa, tu, no?
Jo no, que sortirà a sopar.
No, no ho hem dit mai, però vols dir Borda que ni Madrid ni Libertadores.
No, ja està.
Que no ho hem dit abans, que es veu per DAZN, oi, això, del final de Libertadores?
Sí. Per cert, que Gerard Piqué ja és a la Caja Màgica, eh? O acabo de...
Ja hi és.
El periodista d'Albert Bassas, on l'està esperant Shakira, pimpa.
Mare. Sí, moment, això és
hem vist el seu fill aquí a l'estadi, que el Déu m'ha vingut a recollir.
És molt a prop, la Caja Màgica.
Sí, 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 perquè és al sud de... és veritat que queda molt a prop. Sí.
Griezmann, no sé si està a la Caja Màgica, però també es queda aquí a Madrid, doncs, on té molts amics.
Molt bé, doncs Piqué a la Caja Màgica, i torno a dir-ho per si algú no s'ha quedat, que el Barça és líder.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força. Una estrella. De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify.
iTunes, iVoox i Spotify.
Escolta'ns quan i com vulguis.